Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
El tresor dels autors patrístics. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us proposem conèixer i estimar els autors cristians dels primers segles que van construir la teologia i la litúrgia de l'Església d'avui. Entre els anomenats pares de l'Església que van anar configurant aquest cos doctrinal hi ha Sant Ambròs, Sant Agustí o Sant Basili.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel, on els joves sou els protagonistes. Cada setmana parlem d'un tema diferent, amb un col·legi o grup, i amb la companyia d'un mossèn que resol dubtes i aprèn d'ells.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
Avui parlem d'estigmes amb... Sofia Gassiot, 15 anys. Benvinguda, Sofia.
Bona tarda.
Lucía García, 16 anys. Benvinguda, Lucía.
Hola, bona tarda.
Les dues són alumnes del Col·legi Abat Oliva Loreto. I mossèn Esteve Espín, rector de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona. Benvingut de nou, mossèn
Esteve.
Bona
tarda. I found a love
for me. Ens fem sentir. Cada dissabte a 8:15 del vespre a Ràdio Estel, amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Què és l'estigma? Una condició, atribut, tret o comportament que genera una imatge negativa per part de la societat, que considera aquella persona inacceptable, inferior o culturalment diferent. Mossèn Esteve Espín, que ens acompanya una setmana més a Ens fem sentir, ens ha recomanat aquest llibre, Estigma, la identitat deteriorada, de Erwin Goffman. I és que en aquest llibre s'explica que la societat estableix els mitjans per categoritzar a les persones i els seus atributs corrents i naturals. En trobar davant un estrany, les primeres aparences ens permeten preveure en quina categoria es troba i quina és la seva identitat social. I avui ens acompanyen dues noies que volen també explicar, doncs, elles en què troben a la seva vida diària, on estan els estigmes, tant seus com de la societat, i reflexionar si aquests judicis que tenim sobre certes persones tenen algun tipus de solució. Així que comencem a preguntar-li a elles mateixes. Sofia, tu tens algun estigma, personalment?
Jo crec que no, però em veig a prop, jo veig d'estigmes. Com, per exemple, si ets una determinada religió, doncs ja et categoritzen d'una manera, o si portes el cabell d'una manera, rastes, colors, o vesteixes d'una manera determinada, ja automàticament tens unes característiques.
Mm-hmm. I en el teu cas, Lucía, tu pateixes algun estigma?
No, no, realmente no, porque sí que es verdad que he tenido la suerte de, bueno, de crecer en una familia que me ha educado en un buen colegio, pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo sufre. Mm-hmm. Y bueno, pues no es muy adecuado.
Tu ho veus, no? Tu veus en el teu dia a dia que hi ha persones estigmatitzades.
Sí, sí.
Com per exemple, se t'acudeix algú?
Sí, bueno, sí, no, pero vas por la calle y ves a una persona, como ha dicho Sofía, vestida de una manera determinada y ya lo nombras por, yo qué sé, choni, por ejemplo, mm-hmm. o cualquier cosa, una persona con el pelo verde o rastas.
Sí, sí, sí. 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 Ja té l'etiqueta posada, eh?
Sí.
Per sempre, per sempre. Ja, sí, sí. A la que sents que una persona li diu choni, ja tota la vida quan vegi aquella persona serà choni, no?
Sí, exacte.
Sempre, és una història. Mossèn Esteve Espín, vostè, com a sacerdot, està estigmatitzat?
A veure, jo l'experiència que tinc és que des del principi vaig voler vestir de sacerdot, sí, amb l'alzacuellos.
Sí.
O sigui, reconeixent que sóc sacerdot i que en principi funciono per la ciutat vestit, identificat com a sacerdot.
Mm-hmm.
I al llarg d'aquests 9 anys, jo sí que puc dir que he experimentat símptomes subtils, eh? I molt, bueno, por lo bajini, sense que t'acabis d'adonar, però, bueno, mirades, no? Ninguneado, pues a vegades et notes que es fan una mica al buit,
ah, sí?
No? Sí. I llavors sentes que allò d'anar vestit descaradament com a sacerdot, bueno, per molts és un motiu suficient com per marcar una diferència amb tu i, bueno, i evitar la teva proximitat, per exemple, no?
Mm.
O la possibilitat de contacte, no? I llavors sí que, per mi, l'experiència personal és que sí que es donen símptomes de cert rebuig, discriminació, subtil, eh? Més enllà de la tolerància famosa que tots visquem, teòricament.
Sí.
I sí que realment acabes sentint, a veure, experiències concretes d'estigmatització.
Clar, com a sacerdot.
Sí.
En quins moments vostè se sent discriminat pel fet de ser sacerdot?
Bueno, mira, per exemple, en un moment molt tonto, no molt del dia a dia, que és anar amb metro. Anar amb metro pot ser un moment bastant significatiu de que anar vestit de sacerdot, per molts, et defugen la mirada, o si et miren, no et miren amb els ulls més benevolents.
Ostres.
Que et puguis esperar.
Ostres.
O, bueno, inclús jo a vegades m'he trobat que, bueno, si poden no estar pròxim a tu, ho prefereixen.
Ja,
i marxen a un altre lloc per no tenir-te allà davant, no?
Mm.
Estic una mica teatralitzant la situació, perquè tampoc sí, és una cosa tan descarada. Però sí que d'una manera o altra sí que acabes experimentant aquest tipus d'històries.
Vale. Mossèn Esteve, deixa'm preguntar, perquè és un tema interessant i no el vull ofendre, eh? Si li pregunto, vostè em pot dir que no vol parlar i ja està. Però com se sent quan una persona li mira malament pel sol fet de sacerdot?
A veure, aquí el problema seria que estiguessis tan hipersensibilitzat que estiguessis pendent de veure què pensen els altres de tu, perquè llavors seria una cosa enfermiza, no?
Sí, sí, sí.
I pot arribar, en aquest punt, la cosa, però si aconsegueixes que no arribi a aquest punt, escolta'm, tu tens 40.000 maneres de passar olímpicament del que puguin pensar o tal. I avui en dia, en el clima tan indiferent que vivim tots, que estan tots tan pendents del mòbil, inclòs tu, arriba un punt que pràcticament eres un bulto más, no?, dintre del metro.
Sí, 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 sí.
Però, bueno, tu pots... A veure, jo sóc un home molt llegidor de llibres,
sí,
sí. I els trajectes de metro pràcticament ni me n'entero si hi havia mirades furtives... indesitjables, o sigui, perquè estic tan encandilado con lo que leo que ni me preocupo.
Totalment.
I una altra cosa que pot ajudar-te molt és que, clar, si tu tens una identitat salvaguardada, satisfeta i que et sents a gust amb allò que vesteixes i amb allò que per dins vols ser, pues, escolta'm, no hi ha cap cosa externa que et pugui fulminar ni ferir.
Fixa't. Mossèn Esteve és un exemple de molts... un exemple dels molts estigmes que hi ha a la societat, ell per ser sacerdot, però n'hi ha de molts altres. A vosaltres, Sofia, Lucía, se us acudeix algun estigma que hi hagi a la societat?
Sí. Orientacions sexuals,
sí.
Colors de pell, religions, cultures...
Molt bé. Algun més, Lucía?
No, el tema de la sexualitat, sobretot amb la dona,
sí.
Més el que és el passat, perquè ara mateix pues, hi ha molts grups d'aquests feministes i tot això, i llavors crec que ara està molt, o sigui, molt més... que ja, la gent ja no ho critica tant, però sí, També.
O inclús en una mateixa classe que a vegades dius, no, és que a la meva classe no hi ha ningú negre, ningú musulmà, ningú així que hi ha un d'aquests que hem enumerat,
sí.
Però dius, no, pues el Choni, o el que surt de festa, o està a l'Empollón, o està al Friki. Sí, sempre s'haurà posat algun estigma.
Ja, i llavors aquell noi té, diguem, el cliché ja de tothom, que és d'una determinada manera, no?
Exacte, sí.
I tothom el veu així,
tothom
de fet.
El veu així, tothom el veu així i s'ha de considerar així. O sigui, és com que és així.
Sí, sí, sí. O sigui, ho viviu a classe i ho hem viscut tothom, no? En qualsevol grup, al final, acabem categoritzant, que és el que deia aquest llibre que hem començat dient, el d'Estigma d'Erwin Goffman, categoritzar les persones, ho acabem categoritzant. Com detecteu? Pregunta, com detecteu els estigmes de la societat?
Estigma, doncs, quan no només estàs marcant la diferència amb l'altre, sinó que et sents superior per no tenir, no estar dintre d'aquesta categoria.
Molt bé. Alguna altra manera de veure-ho?
Sí, pues, el fet de sentir-te superior i veure com els altres pues, parlen d'una persona, encara que no s'ho diguin a aquella persona, que ho diguin entre els amics, pues, també és una manera d'estigmatitzar, jo crec.
Clar que sí. Mossèn Esteve, els sacerdots, com persones consagrades, també doncs, intenten portar el regne de Déu al món i intentar portar la pau i la justícia. Per tant, vostè m'imagino que constantment està tractant, està parlant amb persones estigmatitzades, que el rebuig social les ha fet patir o que són mal considerades, no? Amb quines persones vostè tracta en el seu dia a dia que són estigmatitzades?
Bueno, interessant, perquè jo estic a una barriada de Badalona i, per exemple, jo ara no fa gaire em va donar per llegir algun llibre, em venia de gust, d'algun que hagués viscut un problema de ser empresonat i expliqués la seva història, no? D'encarcelat i que no podia moure's d'allà i tal. I d'una manera tonta vaig adonar-me de que en allà tinc diferents joves que han passat per l'experiència de la presó i, bueno, mira, podia parlar amb ells de que estava llegint alguns llibres d'aquesta temàtica, perquè, efectivament, aquest podria ser un minigrup dels estigmatitzats, o sigui, perquè socialment una persona que ha passat per la presó, si no la saps integrar, l'estàs estigmatitzant, però d'arrel. Sí. Després hi hauria pues, el problema... A veure, jo em van operar d'una orella i estic parcialment sord.
Sí.
Clar, llavors jo em trobo una mica... A veure, enteneu-me bé, segons com una mica discriminat i una mica en el grup d'estigmatitzats de la sordera, no? Perquè a vegades estàs parlant i la gent parla al seu nivell de... Bueno, de veu,
sí, sí.
No te n'enteres del que estan parlant, sempre has de ser el que... Sisplau, podeu parlar una mica més alt i tal. I llavors tot aquest grup de persones que tenim alguna tara, de, per exemple, d'audició i tal, sí, pues, sí, també sí. D'alguna manera pots sentir-te en un grup de... Bueno, aquí passa alguna cosa que no acabes d'estar... O que no t'ajuden una mica a sentir-te ben integrat, no?
Mm-hmm.
Bueno, coses d'aquestes pots trobar mil i unes.
Aquesta dificultat, mossèn Esteve, a vostè li està ensenyant alguna cosa?
Sí. Precisament jo, una de les coses positives que trobo d'aquest fenomen és que precisament et pot ajudar, si tens la bona sort d'integrar-ho bé i sentir-te suficientment recolzat, o bé per una formació autodidacta, el que sigui, gent bona que et pot ajudar de mil maneres. Per exemple, intervenint en aquest programa, jo trobo que és una manera, per mi, terapèutica de ser millor.
Estem encantats que ho puguis també aprofitar, igual que nosaltres aprofitem que vinguis cada setmana.
Bueno, i llavors, si no tens la mala sort de caure en símptomes enfermizos, depressius, aïllants, i que et trobes més sol que la una, dintre d'aquesta estigmatització, que espero i desitjo que no li passi a ningú, pot ajudar com una mena de resiliència, de que treus tota la part superbona que pots experimentar d'aquella experiència, perquè en el fons la gent està dient hi ha coses de tu que no m'agraden, hi ha coses que rebutjo d'entrada, d'arrel, fins al punt de no apropar-me a tu, ni de mantenir un diàleg. I llavors tot això t'ajuda a autoanalitzar-te, a saber buscar la part més positiva de tu per poder ser integrat.
És interessant. I una pregunta que jo li vull preguntar tant a Sofia com a Lucía com al mossèn Esteve. Vosaltres veieu evolució en els estigmes? És a dir, una cosa que quan éreu més petits no era estigma, ara és estigma. Veieu que la societat va canviant una mica els judicis sobre certs grups?
Sí, jo crec que abans es criticava més les novetats, que ara han passat a ser moda. És a dir, tots els grups d'orientacions sexuals o del racisme, jo crec que ara està més regulat. Ara si algú diu, és que este negro, ara ja es critica més això. Però en canvi, les característiques, bueno, tot el més tradicional, ara ja és el que es critica més, no? Jo crec que s'ha girat la cosa.
S'ha girat. Tu trobes algun canvi en els estigmes que hi ha al món?
Sí, el que ha dit la Sofia, no? Que abans potser veure un negre pues, estava molt més estigmatitzat. Sí, però ara, si tu critiques algú per el seu color de pell, potser ve algú i et diu, escolta, què fas, saps? Vull dir que ara està molt més defensat.
Totalment. Mossèn Esteve, alguna evolució en els estigmes de la societat?
Sí, jo sempre comento aquesta anècdota, que és negativa, però bueno, que a mi m'ajuda a veure, no? Que aquest procés social també l'has de saber relativitzar i ser una persona molt flexible. Me'n recordo quan era jove, com aquestes Sofia i Lucía, i tan joves que he conegut aquí al programa, que, bueno, volia ajudar la meva mare i els meus germans quan havíem acabat de dinar fregant els plats i tal, i jo havia rebut tranquil·lament el comentari. No, no facis això, que sembles marica. Bueno, escolta'm, ara seria impensable dir-li a ningú o dir-me a mi mateix, escolta'm, perquè frego els plats ja sóc marica. És una tontada, no? Bueno, pues això ho he experimentat i te n'adones que realment vivim d'estereotipos, de prejudicis i d'estigmes.
Compartint, ens vam sentir avui amb la Sofia Gassió, de 15 anys, la Lucía García, de 16 anys, del Col·legi Abat Oliver Loreto, i amb mossèn Esteve Espín, rector de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona. És el moment d'aixecar-se
i cridar-ho. Fes-te sentir. Contacta'ns a les xarxes o escriu-nos a ensfemsentir@radioestel.cat. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,
will your mouth still remember the taste of my love? Avui Ed Sheeran fa doblet. Les nostres alumnes han triat Perfect en el cas de la Sofia Gassiot i ara estem escoltant aquest tema Thinking Out Loud, del mateix autor que ens ha triat la Lucía García. Després escoltarem la cançó que ens ha demanat el mossèn Esteve Espín. Bé, hem parlat ja de com actua la societat davant dels estigmes, però vosaltres creieu que la gent reconeix? La gent reconeixem que som estigmatitzadors de mena, Sofia?
No, jo crec que si està mal vist, veure malament. Si tu, és el que deien de si fas un comentari racista, machista o el que sigui, clarament tindràs... Bueno, la gent et dirà què estàs fent, no? O sigui, és algo que està mal vist. O sigui, la gent no ho reconeixerà.
En el teu cas, Lucía, tu, sí, tu veus així?
Jo crec que al final tots alguna vegada hem dit alguna cosa sobre una altra persona que no és molt afí a nosaltres i que, però que personalment no ho reconeixem davant de tothom. No diem, sí, mira, jo he criticat aquest per tal, tal i tal. No, però jo... O sigui, en el teu interior ho saps, jo crec.
No sé. Sí, el que passa és que una cosa és l'interior, no? I després el que exterioritzes, que si tu quedes per tu, dius, mira, jo tinc un prejudici sobre aquesta persona, però aquí queda. No faig mal ni a aquella persona dient-ho, ni confabulo a la resta de gent perquè la vegi malament. O sigui que interiorment podem pensar 40.000 coses, no? Però en principi això és fer el pas de discriminar aquella persona pel fet de ser diferent. Vostè creu que la gent reconeix que estigmatitza, mossèn Esteve?
Jo crec que vivim dolorosament en un ambient que està molt massificat i el que fa la majoria se suposa que és el que he de fer jo perquè això d'anar contracorrent... Clar, llavors, si no està de moda defensar els sacerdots, per dir alguna cosa, perquè no estan de moda, clar, llavors, posar-me a defensar aquest sacerdot catòlic que ambientalment, en principi, no ens cau bé per la seva manera de pensar, per la seva compostura, per el que sigui...
Clar, sobretot en els últims temps, com hi ha hagut tantes notícies de pederàstia, doncs ara tothom relaciona el sacerdot amb
pederàstia. Sí, 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 fa una mena d'etiqueta grossera, no?, que molt sovint no té per què coincidir amb cap cosa de la seva realitat personal, però, bueno, la gent es mou per etiquetes. O sigui, llavors, clar, t'adjudiquen un prototipus de comportament intern que, escolta'm, és que et tanquen la possibilitat de qualsevol relació directa i espontània.
Uh-huh. I com creieu que podem solucionar aquest problema? Quines eines tenim en la nostra... Nosaltres mateixos, com podem fer que la gent no se senti estigmatitzada?
A mi ara se m'acut a l'exemple. És a dir... tu amb l'exemple demostrar que això està malament, no? O sigui, no estigmatitzar, no tenir un prejudici d'una persona, no... Bueno, amb l'exemple.
Exactament. Alguna idea, Lucía?
Sí, pues com seria l'educació, no? Que si a tu t'eduquen normalitzant que una persona és negra o que té una orientació sexual diferent, pues això, normalitzar-ho i que no sigui tan estrany, no mirar-lo diferent perquè sigui així. Uh-huh. I també el fet de que si a tu no t'agrada, si no t'agradaria que et diguessin res, doncs tu tampoc ho facis als altres.
Totalment. Vosaltres heu viscut alguna experiència de que heu mirat malament al principi alguna persona per una determinada situació o circumstància i que després heu canviat aquesta visió que teníeu sobre aquesta persona?
Sí, jo... Vaig conèixer a una persona que, bueno, les pintes, no?, el físic, mm-hmm, pues, així amb rastes, amb un noi, així amb rastes, amb arracades, molt... I de sobte, o sigui, inconscientment, jo clarament no ho dic, però ho penso, no dic, ja et crees una imatge de dir, bueno, pues, serà d'una determinada manera, i, bueno, i després el vaig conèixer i era totalment al contrari, o sigui, bueno, jo crec que ha passat moltes vegades, això és el típic cas, no?, que la coneixes, aquesta persona, i dius, però sí, és encantadora, és tot contrari al que havia pensat. Mm-hmm. I, bueno.
Aquest és l'exemple. Lucía, algun
sí,
exemple?
Sí, m'ha passat, bueno, la veritat és que m'ha passat diverses vegades, perquè jo sóc una persona de tenir una idea ja d'una persona i després canviar-la totalment perquè és al contrari. I, bueno, amb diverses amigues m'ha passat una que va amb mi a l'anglès i abans no la podia suportar perquè pensava que seria la típica que no seria molt afí a mi i ara són superamigues.
L'amistat al final, no? El tractar una persona que fa que l'entenguis més, que la respectis més, i això és el temps, no?, que li dediquem a les persones. No des de zero ja descatalogar-les, sinó dedicar-li una mica de temps i així es van caient aquests prejudicis que tenim.
Borja, si em permets, sí, jo m'agradaria contribuir amb això que preguntaves abans, mm-hmm, de què es pot fer, no?, per ajudar a que això no es produeixi d'aquesta manera. Jo penso que una cosa maca seria no tenir por a visibilitzar allò que s'estigmatitza de tu. O sigui, quan, per exemple, se t'està dient ambientalment que com a sacerdot, per la pinta que fas, no ets ben rebut, aconseguir presentar-te com a sacerdot amb un estil autocomplaent, satisfet, alegre, dialogant, o sigui, que no va amb un orgull... despreciador de nada.
Sí, sí, sí.
Bueno, però que té la gallardia sana d'expressar-se amb naturalitat tal com és, no? Mm. Amb aquesta valentia jo crec que això és molt interessant perquè els altres, el que se suposa que t'estigmatitzen, sí, es troben una resposta alegre i atractiva. Clar, no els hi encaixa perquè t'estan enviant un torpedo i resulta que tu els hi respons amb una flor, no?, o amb una gala.
Totalment. Aquí seguim, ens fem sentir. Recordem, avui estem parlant amb dues alumnes del Col·legi Abat Oliva Loreto de Barcelona, la Sofia Gassiot i la Lucía García, i també a mossèn Esteve Espina, el qui escoltau fa un moment, que és rector de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona.
Compartiu tot allò que creieu important. Felicitacions, cançons, propostes de temes, crítiques... Ens fem sentir. Estem oberts a vosaltres.
Let me go. I don't wanna be yours.
Aquesta única cançó que estem escoltant, Hero, de Family of the Year, la triat mossèn Esteve Espina, és magnífica, és magnífica. És famosa, però no coneixia el títol.
Sí, és la típica cançó que et conquesta el cor d'entrada, ja, directa.
És increïble.
Sí, sí, el to de veu i, bueno, no sé, aquell ambient, no?, que reflecteix la cançó, és molt maco.
Exactament. L'exemple de mossèn Esteve ha estat molt interessant des del principi perquè ens està testimoniant una persona que és estigmatitzada, no? Vosaltres heu tingut ocasió de parlar amb alguna persona que per algun defecte físic, mental, algun raça, alguna cosa, s'hagi sentit estigmatitzada i us ho hagi explicat mai? Us heu trobat alguna vegada, Sofia?
Sí, jo tinc una amiga que... Bueno, ella és cristiana i llavors sí que és veritat que ha rebut molts comentaris, llavors em comenta la seva experiència, no? I bueno, sí que és veritat que ja tens unes característiques, bueno, el que diem, ja si m'ha explicat la seva experiència.
Ja, sí, sí. I algun cas que d'alguna noia, noi, persona que hagis vist que...
Pues ara mateix no se m'acudeix ningú, però bueno, no...
És que... Sí, sí, no, està clar. Mossèn Esteve, en el seu tracte quotidià amb persones a vegades en risc social, no?, perquè és pobresa, situacions familiars difícils, pobres també... s'ha trobat que li han explicat, l'han donat experiència del seu estigma?
Sí, precisament. Una de les meravelles que pot experimentar una persona que ha patit o que pateix aquests símptomes d'estigmatització és precisament ser sensible al dolor dels altres que poden estar patint un procés d'aquest. Jo ara estic pensant en alguna senyora que està feta a pols, visquent sola, bueno, i que més d'una vegada jo m'he trobat a com a instrument, no?, per ella, per recolzar aquesta soledat i aquesta marginació i aquesta estigmatització que a vegades inclús m'ha vingut de la mateixa comunitat parroquial, que ha fet comentaris insidiosos, no?, d'aquells que dius, ostres, fallo. Bueno, adonar-me de que realment m'he fet més sensible al dolor dels altres. I a vegades he patit el dolor d'estimar massa a les persones que estan... com jo, estigmatitzades, perquè aquella igualtat
sí, sí,
fa que els hi agafis una estima especial.
Una estima especial.
La traca final.
Moment de treure la pastilla, no?, allò que ens emportem del programa d'avui, de tot el que s'ha parlat. Lucía García, quina idea t'ha agradat el programa d'avui?
Doncs la idea de la normalització, de que a poc a poc hem anat avançant a la societat i que ara una persona amb algun defecte o amb alguna característica estranya ja no la veiem com, ai, pobret, mira com el tracten, no? Perquè al final tots som iguals. I pues, la normalització de la societat.
Sofia Gassiot?
Pues jo em quedo amb les solucions, o sigui, que es pot canviar, perquè, clar, diem que som una societat pues, molt de ment molt oberta i que tolerem moltes coses, però potser a vegades no és veritat. I llavors, quan hem explicat les solucions, les hem comentat, pues sí, sí, jo veig que es pot canviar.
Mossèn Esteve Espín, què n'ha après del programa d'avui?
Bueno, jo he après aquest programa que els temes importants, encara que siguin delicats, hem de ser valents per tractar-los i expressar-nos amb allò que sentim, buscant, pues, com s'està dient aquí, la manera més humana i més cristiana de donar respostes.
Doncs moltíssimes gràcies a la Sofia Gassiot, a la Lucía García, recordem, alumnes del Col·legi Abat Oliva Loreto de Barcelona, i a mossèn Esteve Espín, rector de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, per haver vingut. Lucía, moltes gràcies. Sofia, moltes gràcies. I mossèn Esteve, moltíssimes gràcies.
Vale, merci.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Gràcies, Mario Ramírez, a l'apartat tècnic, i gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Ens tornem a fer sentir dissabte a 2:15 del vespre. Adéu-siau.